Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, ho fem des de l'InfoCope Lleida, anem directes cap a la una de la tarda, la meitat de la setmana, i ja saps que ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast, que té uns quants avantatges. Mira, de moment que pots escoltar-nos quan et vagi bé, les vegades que vulguis i recuperar capítols antics. Això ja és una cosa que ve inherent al que és un podcast i que tu m'ho ofers sempre. Però, a més, ara la nostra versió de podcast és més extensa que el que escoltes a la ràdio, és a dir, que parlem de més coses i més estona. Que, bueno, que parlem més estona, no sé si és un avantatge o un inconvenient, però parlem més estona a la part del podcast. Això sí, els actors som sempre els mateixos, eh? Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. I també parlem de més notícies. Parlem de moltes coses.
Ens exterem més, també, i és veritat, també parlem de més temes.
I debatem, sobretot debatem.
David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Doncs apa, Jaume, de
Venga,
què parlem avui?
Perquè avui a l'InfoCope Lleida parlarem de com el mercat dels smartphones continua en plena batalla. Filtracions del Galaxy S26 que apunten a decisions polèmiques. Xiaomi preparant un cop fort a la gamma mitjana i Apple apostant per mantenir preus mentre introduís noves tecnologies. També veurem com els fabricants no només innoven en dispositius, sinó també en seguretat, amb noves eines per protegir-nos i ens roben el i que si ens roben el mòbil, doncs també tindrem solucions. Mentre els ciberdelinqüents no s'aturen i apareixen noves estafes que poden buidar-nos el compte sense adonar-nos-en. Parlarem de comunicació digital amb WhatsApp, ampliant funcions a la web i acabarem amb rumors d'un MacBook més assequible que podria canviar el panorama dels portàtils d'Apple. Tot això amb anàlisi, debat i mirada crítica, aquí a l'InfoCope Lleida, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions. Per això, primer, per començar, sempre tenim un moment d'un record perquè en David ens explica d'on venim i per això ens porta aquesta efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues mirar, viajamos hasta el 2004, ya que tal día como ayer, 10 de febrero, se celebraba el Día Internacional de la Internet Segura, una fecha dedicada a promover un uso responsable, respetuoso y seguro del entorno digital, lo que siempre decimos, las contraseñas, por Dios, que hay que por Dios, la contraseña. Esta iniciativa nació precisamente impulsada por la red europea InSafe, con el apoyo de la Comisión Europea, que lo que comenzó como un proyecto pues de aquí, de estar por casa, hoy se conmemora en más de 150 países alrededor del mundo. El objetivo, claro, conciencia sobre los riesgos en línea, sobre el ciberacoso, sobre la desinformación, el robo de datos, fomentar las buenas prácticas digitales y especialmente entre niños y jóvenes y los mayores, que seguimos con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si nos piden dos más, el 9 y el 0 están allí seguidos. Así que para entender cómo esta iniciativa nos ayuda a valorar la importancia, gracias a la IA hoy podemos protegernos más, pero también los malos son más malos. Así que importante la seguridad, dando como cada semana un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2004 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara uns friquis, molt tequis, en antena. I avui doncs tenim aquest apartat especial pel warning, on explicaves ara, sí. Però també tenim una de les notícies dedicades. Però ara passem a la...
La tertúlia freak.
Doncs som-hi, va, perquè començarem.
Mira, Jaume, espera, que et trencaré el guió.
Ara em trenques el guió?
No, només
Venga,
comença.
Va, posa la falca, Ricard.
No, et trenco el guió perquè crec que és una data important, a més, de la que explicava el David. Bueno, la que explicava el David és vital, vaja, o sigui, no és que sigui important, és vital. Però avui, 11 de febrer, avui és Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. I és un dia que és relativament modern. Es va haver de fer fa 10 anys només. O sigui, estem celebrant una dècada. El primer va ser el 2016. I és quan es va instaurar oficialment. Tot i que els avenços són visibles, les dades mostren que encara queda camí per recórrer per trencar el sostre de vidre i la tuberia que degota. Que vol dir... Bueno, el sostre de vidre ja ho sabem, que costa arribar als llocs doncs, on prenen decisions, i la tuberia que degota, si voleu, és la pèrdua de dones a mesura que avança la carrera científica. Com estem de dades? Perquè a mi sempre m'agrada donar dades, perquè és com ens fem una mica el panorama, no? L'informe Científiques en Cifres 2025 i els indicadors de l'IDESCAT ens ensenyen que a Espanya, hores d'ara, hi ha en actiu un 42% d'investigadores. O sigui, de tots els investigadors, un 42% és dones. Bé, és una xifra aquesta ja bastant respectable. Però, tot i que hi ha paritat a l'etapa predoctoral, estem parlant d'un 50-52%, la representació femenina cau dràsticament en els llocs de decisió. Només hi arriben un 24-26% de les càtedres i llocs de direcció. Per tant, aquí ja veiem que aquest darrer esglaó és el que està costant de pujar. Segons el darrer informe del CSIC, de fet és de l'octubre del 2025, s'ha aconseguit la paritat en els junior group leaders, però la bretxa persisteix en els nivells més alts de l'escalafó científic. A Catalunya, presència universitària. Les dones són majoria en les matrícules de grau, de tots els graus, prop del 55%, podríem dir, dels matriculats a la universitat. Una mica més són dones, però la seva presència és molt desigual segons l'àmbit. Als STEM, les enginyeries i les tecnologies de la informació, el percentatge de dones a les facultats catalanes baixa fins al 20-25%. Per tant, deu haver d'altres graus o d'altres carreres universitàries que puja una barbaritat. Amb la recerca biomèdica, és el sector més feminitzat. En centres de referència com el Clínic o Vall d'Hebron, les dones ja superen el 60% en posicions R3B, que són investigadors joves amb grup propi. Bueno, aquí tenim una bona notícia.
Però.
Sempre hi ha peros. Sempre hi ha peros. L'evolució dels darrers 5 anys ha estat positiva, però lenta. Dones amb catedràtiques a Espanya. El 2021, 21%. 2026, un 25%. És molt lent, això, és un 1% anual. Noies en enginyeries a Catalunya han passat el 2021 del 18%, el 2026 aproximadament el 22%. Lent, menys d'un 1% anual. I la bretxa salarial en recerca i en R+D ha passat del 2021 del 22% al 2026 al 19%. Per tant, està millorant. És a dir, la bretxa que hi ha és més petita. Aquí hem d'anar disminuint. Però, clar, en 5 anys hem passat del 22 al 19. Molt menys d'un 1%. Per tant, jo diria que encara no anem bé, eh? No anem del tot bé.
Però jo em sembla que anem bé.
Jo crec que no. A veure, anem bé.
Hay una brecha que se tiene que romper.
Pero lens.
Pero muy heavy, que es la que hace acelerar todos estos datos.
Yo no sé,
es precisamente la llegada de la mujer dentro de todos estos
puestos
de responsabilidad y directivo.
Jo aquí faré una mica de contrapunt.
Escolta, David.
Faré una mica de... No. A veure.
Com que no?
Se puc estar d'acord amb vosaltres.
Machirulo.
No és de machirulo.
A veure, explica, Jaume.
A veure. Per què només hi ha un 18 o un 20% de dones que fan enginyeria?
Bueno, pues, a veure, els estudis diuen que...
Per què? Perquè no tenen la possibilitat d'entrar o perquè elles no elegeixen anar a enginyeria?
Diu, mira, falta de referents.
No, jo pregunto.
Pues, ho dic.
Per què?
Hi ha falta de referents.
Tenen dificultats en d'entrar?
No. ¿Me puedes nombrar el nombre de presidentes de todas las tecnológicas? Porque de presidentas no vas a encontrar.
Pero aquí sí que estoy totalmente de acuerdo.
Claro, pero es que hablamos de esto, de referentes. Es decir, ¿para qué y dónde voy a llegar y dónde me voy a quedar? Y es que esto pasa todo, incluso en la recerca biomédica, como hablo ahora mismo de estos datos. O sea, hay un 64% de mujeres ahí súper ganado a tope, pero te vas arriba a los puestos de coordinación y directivos.
Y bajas al 20.
¿Y son hombres?
Bajas al 20.
Son hombres. Mira, 80-20 de cada 10 personas que dan una conferencia en puestos relevantes, hay 2 mujeres y 8 hombres. Y esto, ojo, lo hemos estado viendo, lo vemos cada año en el Mobile World Congress desde hace muchísimos años. Ya no hablamos de recerca biomédica, hablamos ya incluso de la parte de tecnología. Es que lo estamos viendo. Es que en los primeros Mobile World Congress no había ni una mujer dando una conferencia. Ni una.
Bueno, pero los últimos ha cambiado muchísimo.
Sí, ha cambiado. Bueno, claro, en los últimos 10 años hemos visto una evolución de, como ya vemos, 4 o 5 ejecutivas
y el Mobile World Congress,
todo el mundo.
Es una foto.
Muy bestia.
Es una foto de todo el
mundo. Y por países ya sabemos, alucinas.
Porque, de totes maneres, Jaume, aquí hi ha dos moments claus. Un, la igualtat d'oportunitats. Aquest, estic d'acord amb tu, en el que la igualtat d'oportunitats jo crec que s'ha aconseguit, s'ha assolit. És a dir, avui en dia no hi ha cap mena, crec, d'universitat en el que, si ets home o dona, puguis entrar o no, però o tinguis notes diferents. Aquest està clar.
No, perdona, està clar que si a enginyeria només hi ha un 20% de dones, amb empreses tecnològiques, al cap i a la fi, només hi haurà també un 20% de dones als llocs de comandament.
Per això s'ha de modificar això. Llavors, tu dius...
No, però s'ha de modificar sempre i quan elles vulguin optar per aquí.
Espera, Jaume, que t'ho explico. No es tracta de que anem a obligar a les dones a ser enginyeres. No es tracta d'això. Primer, els hem de donar la igualtat en accés. Això crec que s'ha aconseguit. Ara, a partir d'aquí, falten referents. És a dir, hi ha poques dones que hagin pogut arribar al més amunt i les nenes s'hi puguin inspirar. I això que sembla una tonteria, que sembla molt filosòfic, això és real. És a dir, al final, si veus una dona que és directora de no sé què, una dona que et fa una conferència, una dona que decideix, una dona que fa, doncs això augmenta el tant per cent. Això una. I després hi ha la bretxa de cures, que és la maternitat i la cura de familiars, que segueix sent el principal motiu pel qual el 43% de les científiques declaren haver patit retrocessos en la seva carrera professional. És a dir, com bé deien les xifres, hem arribat a que a l'esglaó intermig hi ha un 50-60%, però el darrer esglaó no. I aquest darrer esglaó s'acaba pujant o no s'acaba pujant, doncs perquè pel que sigui has hagut de fer un parèntesi de 2-3 anys a la teva carrera, doncs, per decisions personals, per tenir fills o per tenir cures, que després t'acaba penalitzant el teu moment professional, això està clar. Tema de sous, cada vegada hi ha menys disparitat, però encara n'hi ha. Jo no tinc aquí les xifres, però encara n'hi ha. I amb tot això, i falta de referència i tota la història, falta conquerir aquest darrer graó. I també us dic una cosa. Jo, la meva primera empresa que vaig muntar fa molts, molts, molts anys, érem la meitat homes i la meitat dones. I jo vaig voler que fos així per tenir tots aquests punts de vista. Al final, davant d'un mateix problema, cada persona l'aborda de manera diferent, però entre homes i dones jo crec que també hi ha unes visions diferents i tot enriqueix. Llavors, si tenim dones que estan investigant cures de malalties o maneres de millorar la longevitat de la vida, doncs com més punts de vista tinguem per provar a veure si ens hem equivocat o no, millor. Per tant, jo crec que és una cosa que hauríem de remar tots a favor. Res, simplement que avui és el Dia Mundial i us volia donar aquestes xifres per veure per on anem.
Déjame cerrar...
No pots donar cap dada que entrem en debat, eh?
No, claro, pero mira, déjame cerrar con un dato. Hoy la efeméride podría haber sido muy fácil, pero además Ricard me la ha puesto en bandeja, ya que hoy seguramente que en algún colegio o en algún sitio se comentará el que tal día como hoy, de 1847, nace el inventor Thomas Alva Edison. Pero es que tal día como hoy, 11 de febrero de 1887, 40 años más tarde, una prolífica inventora llamada Louise Henry, ¿vale?, patentó numerosos inventos relacionados con máquinas y componentes eléctricos. ¿Sabes qué sobrenombre la pusieron en la gente que conocía la tecnología?
Masculí.
Lady Edison.
Ah, me siento tú.
Hasta aquí puedo leer, es decir, y hablo desde el 1800, desde el siglo XIX, estamos en el siglo XXI, perdona, es muy poco avance, pero bueno, el pasito se está recorriendo, sí, y entre todos tendremos que empujar para ello.
S'ha d'accelerar una mica més. Venga, Jaume, ara sí.
Venga, va.
Venga, sí, ara va. Torna al guió.
Entremos en faena.
Venga, cacharritos.
Ja va bé. Venga, va, tornem avui a un programa clàssic d'enquells de parlàvem de smartphones.
És veritat, perquè,
clar, estem al febrer, i al febrer, suposo que a final de febrer, principi de març, hi ha el mobile, i tots els fabricants aquí ja estan ja fent la cursa presentant els seus telèfons insígnia, i comencem, doncs, amb les filtracions del Galaxy S26.
Bueno, és que això, aquest se presenta ja, en 2 setmanes. Abans ho feien el dia abans del mobile, que el David ens informava, l'empaquet.
Sí, sí.
Ara l'han avançat una mica més. Eh?
Doncs s'han filtrat completament i confirmen les decisions que potser no agradaran a tothom.
Com per exemple...
Què s'ha filtrat aquí, David?
No, bueno, la vuelta... El tema és... La vuelta de consolidación del procesador, del Exynos en más mercados. Es decir, históricamente... Esto lo que significa es que históricamente los modelos de este tipo de procesador han sido percibidos como menos eficientes o menos potentes a los Snapdragon que se montan, ¿no? Entonces, bueno, la vuelta continuista, ¿no? Porque al final la filtración es que no hay una revolución de diseño ni en batería, sino que más bien esta evolución va por el procesador que lleva dentro, que es algo natural, pero que nos tendrán que volver a vender, porque hasta ahora este tipo de procesador no es que tenga una calidad de mercado o unas valoraciones muy muy buenas, que Samsung es lo que intentará demostrarnos, ¿no? Entonces parece que Samsung sigue apostando por optimizar más los costes de fabricación, sí, que bueno, por sorprender.
Es que se les, ¿no?, ha disparado mucho, ¿eh?
Sí, 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 que por sorprender. Entonces, claro, la alta gama, al final, el usuario, y ahora hablo de la parte del usuario, espera una innovación clara, no ajustes estratégicos de la fabricación.
Uh-huh. Llavors, els fabricants estan escoltant realment els usuaris o prioritzen aquestes estratègies internes que encara generen més polèmica?
Jo crec que els fabricants ja comencen a fer el que poden. I si tu mires les característiques que s'han filtrat, si és que acaben sent aquestes, de la família Galaxy S26, te n'adonaràs que quan parlem dels iPhones sempre hi ha la crítica, que si són cars, que si queden curts d'aquí, que si queden curts d'allà. I en el seu moment, en segons quines coses, estem d'acord. En d'altres no. A l'actualitat, tu ara mires el Galaxy S26, que és el d'entrada, és a dir, és l'iPhone 17, val? I és un telèfon que té 12 GB de RAM, que ha abandonat aquesta vegada, per primera vegada, els 128 GB de magatzematge, que, vamos, als iPhones se'ls va criticar des de fa anys, això, ¿vale? Samsung encara ho tenia, és l'altra marca líder amb telèfon premium, Ho eliminen aquest any. Manté càmeres, manté pantalla, manté absolutament tot i val 999 euros. L'iPhone 17 val 959. 959. És 40 euros més barat, que no anem enlloc, amb 40 euros. Però és exactament el mateix. I amb una salvetat. Els iPhone porten 12 GB de RAM ara. Històricament, això ja, vull dir, això ja ho sento, no és debatible. La gestió de la memòria RAM del sistema operatiu iOS és estar anys llum d'eficiència d'un Android. O sigui, això és així. O sigui, recordeu que les memòries RAM que necessitaven els Android per funcionar igual de fluids que els iPhone, normalment no diré que era el doble, però era un 50% més. Tu ara imagina't aquest telèfon que te'l compres ara i el projecte és cap al futur, amb intel·ligències artificials i tota la història. Igual es queda curt. Igual es queda curt. Són 999 euros.
Bueno, claro, pero es que, es decir, el tema...
Pero es que esto lo van a presentar ara, en dos setmanes.
Claro, pero, no és de l'any passat. Pero es que el tema es que si aumentamos...
No poden pel tema preu.
El tema de precio se va de madre, es decir, se nos va un smartphone a 3.000 euros.
És continuista, ¿vale?, total per això, per contenir preus.
Exacto.
I el S26 Plus... És lo mismo, és exactament el mateix. Si tu te'l mires i només canvia que la pantalla és lleugerament més gran. Processador, memòria, càmeres, exactament són les mateixes. I val 1.269 euros.
Sí, sí.
Val el mateix que un iPhone 17 Pro. I si te'n vas a l'Ultra, aquí, doncs escolta, sí, anem a posar-li les històries. Pots pujar fins a 16 de RAM, a la versió d'un terabyte de magatzematge, a les altres no, les pantalles són millors, la pantalla és millor, les càmeres també, però vull dir, no, res de l'altre món, 1.500 euros. És que hauran de fer malabars, ens hauran de vendre el producte amb coses de màrqueting, tots, amb coses
todos,
de màrqueting, perquè
el
material s'ha encarit molt i crec que serà la tònica d'aquest 2026.
I la potència cada dia són més cars.
Claro, y la potencia que ahora mismo necesita un equipo de alta gama y con la venta sociológica que nos están haciendo la inteligencia artificial, pues empecemos a alucinar todos un poquito.
Venga, continuem parlant de Samsung, perquè la marca prepara eines per ajudar-nos quan ens roben el mòbil, doncs un problema que cada cop és més habitual. Què ens ha preparat aquí, Samsung?
Bueno, al final que te roben el smartphone ya sabéis que es la pesadilla, ¿no? Sí. Fotos, cuentas, identidad, tal. Bueno, pues Samsung ha anunciado unas mejoras en los sistemas de protección de antirrobo, reforzando precisamente herramientas de bloqueo remoto, localización avanzada y mayor blindaje de datos sensibles. Parece que han olvidado o han pasado, dejaron de forma profesional su sistema KNOX, no sé si os acordáis
sí,
de él.
Pues
todavía sigue funcionando a nivel profesional y de empresa, que creo, mi opinión, que es lo que deberían haber bajado a todo el mundo para el tema del robo del móvil, pero bueno, la mayoría de las funciones que han presentado ya existen en Android, ya existen en iOS. La verdadera diferencia no está en crear nuevas funciones. Yo creo que todo esto lo que sí que va a hacer es seguir educando al usuario a que active todo esto, porque activándolo al final, si todo el mundo tuviéramos este tipo de sistemas activados y se pudiera activar en todo tipo de smartphones, el tema de robos bajaría bastante. Porque al final no se pueden. Este tipo de bloqueos tienen una cosa, y es que aunque el teléfono lo despieces, no podrían utilizar cada una de las piezas por separado, porque todas se correlacionan bajo un número de serie o todas funcionan bajo un número de serie.
Después hi ha un altre punt important, que també ens toca una miqueta a la butxaca, que si tu compres un altre Samsung, ens faran un descompte d'un 25%.
Bueno.
Sí, bueno, el refurbish. Hoy día ya hay páginas web que dicen, nos suena el calvito de compramos tu coche, ¿no?
Sí.
Vale, pues...
No. Una cosa és que et compren el teu telèfon, i una altra cosa, clar, si te l'han robat, no el tens, no el pots vendre. I ja, bueno.
Ah, sí, claro, correcto. Y también te harán un descuento, cierto, perdona. Es cierto, es decir, también pondrán esta parte de actívalo, haz la seguridad y oye, si te lo roban, y eso sí, pues ya sabes, el teléfono no vale hacer la trampa, no vale hacer una denuncia falsa, tirarlo debajo del cajón para coger otro teléfono, porque ese teléfono no va a poder funcionar.
No, más, clar, hi ha els mecanismes suficients de Samsung per bloquejar aquell telèfon i que només serveixi, doncs, per allò que en diuen pisapapeles, no?
en la última actualización de iOS, que hablábamos un par de semanas, que ahora ya se pueden actualizar desde el iPhone casi el 5S y en adelante, en todos ellos una de las cosas que te pone cuando actualizas este tipo de equipos o los iPads, el iPad Air 1 se puede actualizar. Según lo actualizas, lo primero que te va a decir es activa el sistema de robo.
Aquí volia anar jo també, no? Perquè aquestes funcions de seguretat són suficients o encara depenen massa de la responsabilitat de l'usuari?
Bueno, dependen 100% del usuario, sí, que lo active o no. Por eso, precisamente, es lo que comentaba antes. Yo creo
¿No podrían anar una miqueta més automàtiques?
Yo creo que
no, perquè llavors ens queixaríem.
Bueno, al arrancar el teléfono a la configuració, per exemple.
No, o sea, al arrancar el teléfono te lo dice más tarde. ¿Por qué? Porque activarlo van a ser que el teléfono tardes 2 minutos más en activar todo esto.
¿Recomanes poder... que els perdin aquests 2 minuts?
No, es que no es perderlo, es invertirlo. Precisamente, claro, por eso el incentivo de Samsung de tranquilo, que si te lo roban, en el siguiente te voy a hacer un descuento porque te han robado el móvil, creo que al final es la incentivación para educar al usuario. Pero hay que educarlo, que es que esto hay que hacerlo sí o sí. Sí o sí, en todos los equipos. Y si no, que los que nos estén escuchando, que cojan sus equipos y lo pongan.
Tendrían de cambiar el missatge. Invierte 2 minutos en asegurarte que aquest telèfon està segur.
Puede ser. Mirar, hoy día ya la doble autentificación de muchas webs y tal, sobre todo en la parte profesional, ¿verdad, Ricard? En la parte de cuando gestionas un dominio, te compras un dominio, tienes tu propio correo, cualquiera de los tres lo tenemos aquí. Sí. Ahora ya cuando vas a entrar a la plataforma te dice, oye, pon la doble autenticación. Pero la doble autenticación además va a través de una aplicación de autenticación que tienes que abrir. No es que tú pongas 2 contraseñas o me envíes a un mail, porque si te lo hackean todo, te lo han hackeado, claro, todo, ¿no? Microsoft con su Authenticator es exactamente lo mismo. Oye, ¿te vas a conectar? Sí, tienes que tener otra aplicación, o Google Authenticator. Hay un montón de aplicaciones safety. Son aplicaciones para hacer este doble factor de seguridad, ¿no? Que ahora mismo en sistemas profesionales lo hacemos todos los días en nuestro trabajo, cuando entramos a comprar un servicio digital. Bueno, pues precisamente es el, señores, esto hay que bajarlo a todo el mundo para que todos estemos seguros.
Venga, va, perquè passem de Samsung, ara anem a Xiaomi i la seva gamma mitjana, perquè seguim amb aquesta competència. Xiaomi vol sacsejar la gamma mitjana amb un mòbil potent, amb bon disseny, i bateria, sobretot, per dies.
Bueno, hace dos semanas hablábamos del de Samsung, ¿no?
Sí.
Hace dos semanas dábamos la noticia, Samsung se quiere meter en la gama media. Precisamente es esto, es que bajar el precio de los terminales de alta gama no se van a bajar. Es más, se encarecen por lo que hemos hablado en las noticias anteriores. Bueno, pues hay que atacar ese segmento de 200 a 300 euros donde tengamos un equipo realmente bueno, ¿no? En este caso, Xiaomi se ha centrado en una calidad-precio imbatible con dos específicas muy, muy, muy concentradas. Y uno es, bueno, pues para empezar, un buen soporte de actualizaciones, como hablábamos de Apple, un diseño atractivo y una batería de hasta 2 días.
Aquest es importante.
Ese ojo, ¿eh? Esa es la bomba, ¿eh? Pero claro, hay que centrarse en algo, ¿no? Para hacerlo, ¿no? A ver, al final ellos prometen o dicen que van a destrozar la gama media, que van a hacer un marketing muy agresivo sobre esto, pero bueno, el reto será mantener el rendimiento estable de estos equipos.
Claro,
A ver esta gama media, ¿qué es lo que puede llegar a sufrir o no?
Mira, primer que està, per això Xiaomi no se n'ha amagat mai, és una fusellada de l'iPhone directament, però això ho han dit obertament, i Poco és una marca de Xiaomi. Aquí el problema ve en el que estem vivint el salt aquest de la intel·ligència artificial. I ens agradi o no, la intel·ligència artificial, que al final l'acabem fent anar a tots, necessita recursos. I cada vegada més, les empreses que proporcionen la intel·ligència artificial no volen ser elles les responsables del 100% de l'esforç de hardware. Llavors, comencen a intentar derivar un tant per cent del que tu fas amb intel·ligència artificial que s'executi al teu telèfon. Problema del Poco X8 Pro aquest. La versió base, que és la que surt a 399 euros, que és la que dius, mira, 400 pavos, està bé això.
Aquí, Ricard, la gamma mitjana s'està convertint en la millor opció per la majoria d'usuaris?
No, però ara et diré per qui sí i per qui no. És a dir, qui vulgui fer un ús mitjà intensiu d'intel·ligència artificial, etc, per mi no, i et dic per què. Val 400 euros, és atractiu? Sí, 400 euros. Problema, 8 gigas de RAM. Clar, 8 gigas de RAM. Això que fa només 2 anys era suficient. Els iPhone portaven 8 gigas de RAM i funcionaven i se seguiran actualitzant. Avui en dia és un problema. No l'emmagatzematge, els 256 gigas d'emmagatzematge, que mira, això, escolta, has de ser conscient del que guardes, del que no, pots fer còpies de seguretat fora,
de memòria,
claro, o pots tenir un altre compte de núvol, o guardar-te-ho a casa o descarregar. Això no és el problema. Però els 8 de RAM, sí. Aquests són inamovibles. L'acompanyarà fins al final de la vida útil del telèfon. Si vols el de 12 gigas, són 500 euros. Val? I el iPhone 17e... igual surt a la venda per 650 o per 700.
Sí, ara en parlarem. Ara en parlarem.
Per això, també... per 700. I llavors és quan dius, per 200 euros tinc iOS, que estan per presentar d'aquí 2 mesos ja l'entrada en la intel·ligència artificial, de manera privada, etc. I aquí és on jo crec que van. Ara, si tu no has de fer ús intensiu de la intel·ligència artificial, només esporàdica, i et pots instal·lar l'aplicació de ChatGPT o de Gemini o el que sigui, i només és per enviar 4 fotos i 4 gràfics i 4 preguntes i 4 històries i fas anar Perplexity a través de la web, escolta, perfecte, aquest mòbil et durarà molt temps. Però no ens enganyem, tard o d'hora, tots ens agrada integrar profundament, o ens agradarà integrar profundament la intel·ligència artificial al nostre dispositiu, perquè ens faci la vida més fàcil. I aquí és on aquests equips crec que acceleraran la seva obsolescència, només per això, pel tema de la
sí,
RAM.
Sí, bueno, y además porque al final, ostras, a ver, Android es de Google, ya lo sabemos todos, ¿no? Desde que éramos pequeñitos, vale. Android es de Google. La inteligencia artificial, estoy 100% de acuerdo que es algo, y no es que sea inherente, además, es que es el negocio del presente futuro.
Pero espera, ¿vale? espera, me lo explicas ahora. Anem a explicar per què és tan important i ens entrarà el tema de la intel·ligència artificial als mòbils. Ho fem a la nostra versió del podcast. David.
Pues fijaros, es decir, claro, aquí hablemos de modelos de negocio y cómo la implantación de la IA está claro que tiene, es decir, es el modelo de negocio para las grandes tecnológicas, ¿no? Claro, hablamos de Google, hablamos de que aunque sea un Xiaomi, tiene un sistema de Android por detrás. Un uh-huh. sistema de Android tan libre que ellos se pueden permitir, todos los fabricantes, poner una capa encima, que es lo que vemos, y por eso el Android de Samsung es diferente al de Xiaomi,
mira,
y al de Poco,
stop,
y al
mira,
de tal.
Mira, tiene un mensaje aquí, al TikTok, donde que diu, todos nuestros datos están en el móvil y después lo perdemos.
Pues activa el sistema Canox, si tienes un Samsung, o activa este tipo de sistemas antirrobos que nos dan todos los fabricantes. Y además, fijaros, cada vez tendremos más datos y cada vez sabrán más de nosotros, porque la inteligencia artificial está inherente, uh-huh. ¿vale? Y cada vez tendrá ya no nuestros datos, sino quiénes somos y cómo actuamos, ¿no? Yo lo que veo muy difícil de pararlo y de que estos equipos no tengan una obsolescencia muy corta es precisamente porque hasta 2026 la propia Google ha invertido 328.950 millones de dólares desde el 2024 a la previsión que tiene el 2026 y ojo, esto que sepamos, es decir, que hayan publicado, ¿no? Bueno, pues precisamente por esto y por estas inversiones es por lo que la IA es imparable y dentro del software de Android va a ser imparable. Con lo cual, este tipo de equipos van a estar bien para cuatro cositas de iniciación. Pero hoy día, donde ya claro. los jóvenes usan ChatGPT y no usan Google Chrome, pues ojito.
És que el tema d'avui en dia de la compra d'un equip així, si vols que et duri, jo ho sento, t'has de tocar la butxaca, però perquè després amortitzar-lo en el temps, eh?
Tendrán su público, es decir, todo va sí, a tener su público, y van a tener su nicho de mercado.
Sí, y será gente que de aquí dos años es queixarán de que el seu móvil va lent o que no pot fer el que fa el del costat. Perfecto. I llavors et surt caríssim perquè te l'has de malvendre.
Parlem ara d'un dispositiu que ens apuntaves ara, Ricard, que és l'iPhone 17, perquè Apple...
17e.
Ah, 17e. Sí. Perquè Apple, per la seva banda, pues, està fent una nova versió d'aquest nou dispositiu. I
esta és la gama d'entrada de l'iPhone. O sigui, aquest és el barat.
Es preveu que mantindrà el preu, tot i afegir la tecnologia MagSafe.
Aviam, el 17e, aviam, de fora és com el 17, per entendre'ns. Diuen que incorporarà el MagSafe, que és els imants aquests per la càrrega inalàmbrica que alineen el dispositiu, que va perfecte.
Traure aquell dispositiu sense el MagSafe per mi va ser una relliscada brutal.
És un problema de costos i d'espai.
Sí, ja, però,
de costos i d'espai.
Però també és un problema d'eficiència en la càrrega.
Val, però ara t'ho poden posar i diem, veus que bé, ara el 17e és un terminal rodó, no?
Sí, bueno, ja faltaria una segona càmera.
Hombre, yo creo que la noticia más importante, me encanta lo del MagSafe, pero es el procesador.
Sí, claro.
Que va a llevar el A19. Es decir, ¿sabes? Este procesador, pues ya estamos hablando de un procesador del equipo de más alta gama, con inteligencia artificial incluida y demás, ¿no? Es decir, al final, mantener los precios del equipo dando no solo el MagSafe, sino que el MagSafe, ese espacio le permite que además va a llevar un chip más pequeño y más potente y que va a consumir menos, con lo cual además se va a cargar más rápido, porque al final que tenga MagSafe no es solo problema de espacio, sino que también se pueda cargar más rápido, hasta 45 vatios, con el procesador que lleve. Entonces yo creo que lo mejor de este equipo es que ya es un equipo de alta gama a mitad de precio del 17 Pro.
Claro.
Es decir, esto
és una molt bona opció.
Però tornant al tema de la RAM, aquest telèfon tornarà a tenir 8 GB de RAM.
Sí.
Per tant,
Bueno, tranquilos.
Sí,
no
correcte.
Passa nada, perquè tarda un segundo.
Que sí, però que sapiguem el que comprem. Que sapiguem el que comprem. Teòricament sortirà $599, és a dir, Espanya, 709 euros.
Sí, que això tampoc ho entenc. Tal com està el canvi euro-dòlar.
Sí, és veritat. Sí, veritat.
Tindria de ser al revés.
Sí, però...
Aranceles.
Però tu t'imagines
aquest telèfon... Aranceles de Xina a Estados Unidos, perquè és muy fuerte.
Sí.
Dissenyat en Estados Unidos, fabricado en Xina. Bueno, però los aranceles vienen por parte de Estados Unidos.
Però ja et diràs, són $500.
No me hagáis hablar, que luego entra la política y no...
Però tu fixa't, mira, jo acabo de mirar a quant equivalen $599, és veritat que són, són preus sense impostos, eh? No és un problema del canvi, però si...
Però els impostos més o menys són iguals.
Ja, però que el preu que et donen a Estats Units sempre és sense IVA o sense impostos d'allí.
Sí, sí. No,
vale? Si li sumes el 20%, et surten els 600 i escaig, per tant ja estem,
sí,
allí els 700.
Allí, según donde sea y lo que sea, según el estado que sea... Y,
sí, té uns impostos o uns altres.
Clar, hi ha estats que tenen 0 o un 1, un 2, i d'altres que tenen un 20 i d'altres que tenen un 10. Bueno, és igual.
Exacte.
Si féssim, ara miréssim el canvi dòlar-euro, $599 són 502 euros. Si l'apliques el 20%, serien uns 610 euros. Suposo que aquí hi ha lío d'arancels, doncs 709.
Ja està.
Tiri, tiri, tiri. Redondeamos. Claro. Redondeamos. Pero bueno, el tema es que va a llegar en cuestión de semanas, ¿eh?
Sí, sí.
Y que el anuncio es oficial y que, bueno, pues que puede ser un equipo de muy alta gama a un precio muy asequible. Y hablemos de un equipo de muy alta gama precisamente por el procesador que lleva. Es decir, ya vamos a poder hacer muchas cosas, aunque tarde un segundo en darnos la respuesta y no sea inmediato. Ricard, ahí
sí,
te doy
sí,
la razón. Pero tardará un segundo.
Bueno, ahora sapiguem que el mercado hi ha molts iPhones 12, 13, 14 i 15, pues imagina't...
I 11.
17, I 11, i imagina't un 17.
Bueno, aviam, per la gent que està mantenint un iPhone 12 i no ha volgut donar el salt al 17, el 17e és un canvi interessant, eh? a nivell de preu.
Bueno, del 15 en avall em sembla que ha de ser un canvi interessant.
Sí, sí, per això t'ho dic. Uh-huh. Ara, jo, insisteixo, jo me n'aniria al 17.
Posem un triangle al programa?
Un triangle, sí, sí.
Punto crítico, punto crítico.
Un vermell, ja.
Warning.
Bueno, això és el que ens ha explicat el David Casero avui al començar.
Canviem de registre, perquè alerta, aquí alerta, una nova estafa relacionada amb Netflix, que ens pot buidar els comptes bancaris sense que no ho notem. I així de senzill, eh?
La estafa no legal. De Netflix.
La estafa, no
la estafa legal es que cada día 1 de enero sí, no suben el precio porque sí. Empezamos a 9,90 y ya vamos a 19,90. Venga,
no,
va.
No barregem temes.
No barregem, ya estamos.
No
a ver, el oyente de la seguridad, ¿cómo llevar la extorsión? Porque claro, es decir, yo ya sabéis que con las plataformas estoy muy enfadado con todas las plataformas porque el nivel de extorsión ya es muy bestia, ¿no? Pero bueno, sí que real...
Tenim molta cura en todo lo que rebem.
Exacto. Sí que realmente, pues igual que los bancos, igual que tal, pues está circulando una nueva campaña fraudulenta que suplanta a Netflix mediante correos o mensajes que alertan de supuestos problemas de pago. Entonces te vuelven a pedir los datos, que introduzcas los datos o que vuelvas a hacer otra vez la suscripción. Bueno, pues los ciberdelincuentes acceden a tu servicio o a tu cuenta bancaria. En este caso, si tienes un tipo Stripe, un PayPal o algo de esto, te harán un cargo, nada más. Pero bueno, si tienes puesto directamente la tarjeta del banco o tienes puesto incluso la domiciliación a través del banco, ahí ya sí que podemos vaciar cuentas.
Llavors, les has donat totes les dades i tu pensant que actualitzes els teus comptes a Netflix i no és.
Perquè, claro.
Clar, aquest correu amb la intel·ligència artificial te'l claven al Netflix.
Sí, sí. Fijaros en una cosa, es decir, y todo el programa va a través de esto y de la parte de seguridad. Se pueden invertir miles de millones en IA para seguridad, en IA para hacer el mal, en nuestra propia seguridad tal, pero es que por mucho que pongan, por mucho que las plataformas hagan y que las tecnológicas hagan, al final todo esto recae en que el eslabón más débil somos nosotros,
sí, sí,
los
siempre,
usuarios.
Siempre, siempre.
El 1, 2, 3, 4, 5, 6 de contraseña. Es decir,
siempre
oye,
un error humano.
Ostras, pero al final es así, es decir, ostras, ¿para qué me has puesto o para qué has invertido miles de millones en seguridad en tu plataforma si al final yo pongo una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Llavors, no estem preparats encara digitalment per detectar aquestes estafes?
No, però que no és un problema digital. Talment això, Jaume.
O encara som massa vulnerables.
Que et truquen a casa, diuen que van a canviar la tarifa de la llum, donen quatre dades que sí que són reals, te'n demanen unes altres i caus. No és un problema digital.
Sí, sí, sí. Sí.
És un problema de que...
No, ui, amb els de la llum estic acribillat, em truquen cada dia.
De que hem de desconfiar de tothom, que
però
és
ves,
horrible viure així.
Però també podes fer-ho, les aconsejo a tot el món. a tu suministrador, de quien te factura, porque esto es un lío entre distribuidoras, sí, no sé qué, de la luz, a quien te factura directamente, contacta con ellos tú y pídeles un PIN digital de seguridad, el cual cuando te llame alguien de esa compañía te tiene que dar tu PIN personal de seguridad. Y si no, adiós, buenos días, usted no es de mi compañía.
Claro, claro.
¿Vale? Bueno, pues precisamente eso es otro sistema de doble tal. Aquí pero lo decimos
esto,
siempre.
No, pero ¿esto lo hacen todas? No, no.
Bueno, yo, tanto la parte de Endesa como la parte de Iberdrola, las dos más grandes lo hacen.
Ah, vale.
¿Vale? Es decir, estas dos grandes, el resto no lo sé. Pero estas dos grandes sí que os puedo decir que lo hacen. Incluso facturado a través de Naturgy y tal, también te lo hacen. Bueno, a lo que íbamos de esta parte. Esto además es que es muy locuaz, porque esta estafa de Netflix no te va a llegar hoy día 11. Te va a llegar el día, en este caso que es febrero, te va a llegar el día 28. Que hay un problema y ya el día 1 no vas a tener tele.
Claro.
Y no vas a tener la serie. ¿Vale? Es decir, juegan con todo, cada vez es más inteligente. Oye, no. Para que sea más efectivo vamos a enviarlo a día 28 y te vamos a dar 24 horas en meter los datos, pues si no mañana te cortamos la televisión y ya no puedes entrar.
La pues, rapidesa també és no, un símptoma d'estafa.
No, tot el que va en premura, amb el te vamos a cortar, vas a quedarte sin, ya.
¿Cuántos
no,
mensajes no, habéis recibido estas navidades de tenemos un paquete para entregarte, sea de la compañía que sea, te viene de Segur, de TNT, de tal, de UPS, tenemos un paquete para entregarte y no te lo hemos podido entregar porque falta un dato en tu dirección? ¿Habéis recibido mensajes de estos?
Y en 24 horas lo vamos a devolver.
Ah, sí.
Sí.
Y es como, lo primero es pensar, oye, tengo que recibir algún paquete.
Ahora, sí,
eso es lo primero. Porque hay gente que ha puesto datos y dice, pero si yo no he pedido nada. ¡Dios mío!
Es tremendo.
¡Dios mío!
Sí, espero algo.
No, claro, lo primero, espero algo. No, ¿dónde lo he comprado? Pues voy a la web donde lo he comprado. Es decir,
yo,
¿vale?
Yo conozco una persona que también va a caer en eso. Se'n va donar compte i no ho va acabar enviant, però diu, hòstia, diu, és tremendo, diu, perquè t'ho diuen de tal manera que cors, diu, però és que jo no esperava res, no havia comprat res. Tu imagina't, clar, com t'ho diuen, quan t'ho diuen, el moment del dia que tu ho obres, s'ha de ser desconfiat.
T'agafen aquell moment que estàs vulnerable, que estàs allà pom-pom i caus de quatre potes.
A mi quasi bé me la claven, amb això de la trucada telefònica d'una elèctrica, fa anys, fa 3 anys, quasi bé me la claven. Perquè, a més, sí que és veritat que jo estava en un procés de canvi de
sí,
companyia
sí.
I va donar la casualitat. I, clar, et dona les 4 últimes xifres del teu DNI, els 4 últims dígits del teu compte del banc, i són correctes, no? I al final, bueno, comences a dir-li, sí, me llamo Ricard Álvarez, però després jo dic, però de dónde llamas exactament? No, de una empresa per optimitzar... Però de què companyia? I llavors comences a estirar el fil i no t'ho diuen i ell
sí,
segueix insistint. Dame la cuenta, dame l'altre, dic, mira, oye, llámame mañana. Ja no van tornar a trucar perquè ja suposo que no. Però vaig estar a punt. Imagina't, després de dir-ho, de aconsellar...
No, que te llamamos para actualizártela porque si no te va a subir y no tienes la actualización del...
Que avui te truquen, et diuen que truquen d'Endesa, demà el mateix et diu que es truque d'Iberdrola...
No hablamos ayer,
no
eres el mismo.
No, no, i cada dia de telèfons diferents, però són els mateixos, vull dir, sents el mateix soroll de fons, la mateixa es veus, tot igual, no? I dius, bueno, dius quina cosa.
Vinga, va, cal... Però això s'hauria de controlar també, no?
Sí, cal tenir molta cura amb totes aquestes trucades, tot el que rebem, perquè està molt ben dissenyat perquè caiguem de quatre potes. Vinga, va, continuem, perquè ara WhatsApp, canviem de perfil, WhatsApp doncs amplia noves funcions i ara prepara videotrucades directament des de la versió web. Al final també la versió web serà un Teams, un Zoom, un aplicatiu més d'aquestos de...
Bueno, el que volen
és que de comunicació.
El que volen és que a l'ordinador tinguem engegat sempre també el WhatsApp, igual que el tenim present a la primera pantalla d'inici dels telèfons. Uh-huh. O sigui, l'aplicació de WhatsApp la tens a la primera pantalla sempre del telèfon.
Això és que WhatsApp s'està convertint en una eina de treball
com?
Completa?
Perdona, s'està convertint. I ja ho és.
Lo és.
I vol competir directament amb el Zoom i el Teams?
Ahí ja no creo. És a dir, són aplicacions... diferentes, tienen su diferencia. Sí que van a conseguir, o lo que sí que están consiguiendo, o han conseguido ya, es el nivel social. Y es el nivel, ojo, de romper la barrera, ya que tenemos todos esta aplicación, romper la barrera de la videocomunicación. Porque lo tenemos claro, si te llamas de un sistema de cualquier sistema de iOS, sea el ordenador, sea un iPad, sea un smartphone, ya sabemos que podemos hacer videollamadas dentro de la misma llamada, ¿no? Con su sistema de FaceTime, algo que se utiliza desde hace mucho tiempo. Zoom y Teams realmente son aplicaciones profesionales y son aplicaciones además que están embebidas con un sistema o con una nube de trabajo, ¿no? Zoom, todos lo conocimos por el COVID, ¿no? Conocimos Zoom. Sí, sí, sí. Pero claro, Zoom en ese momento precisamente lo que ya estaba haciendo y lo que le impulsó más es que tienen comerciales directos para la integración de empresas, donde te integran todo. Te integran la reunión, te integran los documentos, te integran el calendario, es decir, te integran en tu nube del día a día. Y en Teams es lo mismo, estás dentro del sistema de Microsoft, donde ya todos aquellos que utilizamos cuentas de Outlook a nivel profesional, bueno, pues claro, con el mismo correo puedes configurarte un Zoom y desde el mismo calendario del Outlook puedes configurar un Teams, ¿no? En este caso. Pero WhatsApp sí que, bueno, pues para todos estos multimodales, reunión rápida para tres que tienen Android, cuatro que tienen iOS y otro que tiene un no sé qué, como todos tienen WhatsApp, una llamada a ese grupo puede ser muy directa. Ojo, esto ya funciona, es decir, la aplicación, por ejemplo, de iOS de WhatsApp ya funciona en estas videollamadas y ya se pueden hacer, ¿no? Bueno, es algo sencillo que tenemos en la mano. Ojo, hay mucha gente que además no sabe o no ha configurado los timbres y cuando te llaman por WhatsApp los jovencitos o tal, no oyes el teléfono. Y es porque precisamente tiene otro timbre y es mucho más bajo. Sí. Entonces, lo primero, si lo queréis usar y queréis descolgar, más que nada es que entréis en los ajustes y precisamente la parte del timbre de llamadas y videollamadas de WhatsApp lo pongáis para que podáis oírlo. Pero bueno, yo creo que es algo que ya se está utilizando y que es súper tácito poder tenerlo, ¿no?
Vinga, va, estupendo. Va, ja entrem a l'última notícia, perquè ja tenim d'anar acabant, perquè això ja està durant més de lo normal. I acabem amb Apple. Rumors d'un MacBook més assequible que podria arribar aquest any.
Ja fa dies que en parlem d'aquest rumor.
Però bueno, cada dia tenim més cosetes.
Bueno, aquest rumor és el de...
Apple necessita un portàtil més econòmic per ampliar públic o podria canibalitzar els seus propis models?
No, aquest, ho va explicar molt bé el David Casero, no sé si la setmana passada o fa dos programes. És un MacBook que serà petit, 12 pols... Bueno, a veure, tot això són rumors, per desgràcia, com sempre. Serà un pelet més petit. Jo crec que serà com el MacBook que hi va haver fa uns anys, que ja no està a la venda, doncs, serà això, una mica més petit, unes 12,9 polzades de pantalla. A més, des de fora serà com un iPhone, és a dir, tindrà colors diferents. I aquí hi ha dos gràcies. Una, el preu, i que serà barat. Bueno, aviam, el de barat, ja, disculpeu-me, que serà, que valdrà menys que tots els que tenim fins ara, fins i tot el MacBook Air, que per mi és un gran equip. I per què serà més barat? Doncs perquè en lloc de posar-li la família dels chips M, que són els que van als portàtils, als ordinadors, hi posaran un chip d'iPhone. I no el de l'iPhone 17, sinó el de l'iPhone 16. Amb això què volen aconseguir? El gran públic? No. Amb això el que volen aconseguir és les entitats educatives. Entrar a les escoles de primària, de secundària, fer-li la competència als Chromebooks, que són aquests ordinadors que tenen, que bàsicament treballen al núvol, només necessiten una bona connexió, perquè tot ho fan a través del núvol, i que està tan extès als Estats Units a les escoles. Doncs és aquí cap on van.
El resumen al final és que, és a dir, ells quieren ampliar mercado precisament a los usuarios que hoy optan por Windows o por Chromebook por precio.
Bueno,
y también
una segona cosa, ampliar mercat, però després aquestes persones, quan creixen, el següent portàtil que es compraran, quin serà?
No, és que ja clar, incluso no serà portàtil.
Estan a l'ecosistema, no?
Però fijaros, además, del tema de la evolució y la evolució de los portàtils i la involució del precio. Hoy día nos gastamos el doble o a veces el triple de dinero en un smartphone o en un tablet antes que en un portátil.
Sí.
Ahora hablaba un MacBook Air. El MacBook Air más sencillo ahora mismo lo puedes comprar por 1.019 euros.
Sí, sí.
¿Vale?
Y con pantalla, ¿eh? Hoy digo, porte todo.
No, claro, un MacBook Air con un M3. Con
no, estaba pensando al Mac Mini, pero claro, digo, el Mac Mini siempre te digo, no, ya, pero le falta el teclado, ratolí y pantalla, vale, pues MacBook Air.
Un MacBook Air, 1.000 euros, ¿vale? Un MacBook Air con un M3, tal, es decir, ojo, la pedazo de máquina.
Sí, sí.
Y 1.200 euros, pero un M4, un M5, ahora no sé.
Claro, entonces, fijaros que un iPad ahora mismo, que es el equipo más utilizado entre el sector de estudiantes universitarios para tomar apuntes, ¿vale? Ya no llevan ni el portátil, llevan un iPad donde le incluyen un teclado y un lápiz para coger apuntes, ¿vale? Porque es así.
Además,
a la vez que están cogiendo apuntes, están grabando la clase, están haciendo fotos a las proyecciones, a la vez, todo a la vez. Y con un tablet. Bueno, pues claro, aquí precisamente hablamos de que ahora tenemos ordenadores portátiles más potentes, mucho mejor de precio, y aún así nos vamos a ir a algo mejor de precio, no lo llamemos barato, ¿no?
No.
Que es un término relativo, sí. ¿No? El tema al final está en que los usuarios mirarán, la clave estará en lo que quieran sacrificar de pantalla, porque este tendrá 12 pulgadas en vez de uno de 15, o los puertos, o el almacenamiento. Es decir, se van a mover en esa parte competitiva, pero en la que una persona que al final se compra un Windows, porque, oye, es que el Windows lo tengo por 600 euros, bueno, pues espérate, porque a lo mejor por 600 euros ya tienes una entrada de un equipo que se ha ganado, o más que un equipo, una marca, que es la manzanita mordida, que se ha ganado la usabilidad del cliente y la confianza del cliente.
1099, un MacBook Air de 13 pulsadas amb un M4.
Con un M4.
Es que
claro, es decir, con el M3 que lo tenemos en 999.
Tens anys, ¿eh? per tirar amb aquest equip.
Vamos, perdona, yo tengo un M1 aquí, en el que utilizo y me durará años, ¿no? Ahí está el tema, es decir, es que al final los ordenadores son súper potentes y están mejor de precio que cualquier otro periférico, hablemos de un tablet o hablemos de un smartphone, ¿eh? Y nos está dando en la leche y media. Otra cosa es el uso diario que hagamos de él. Pero bueno, al final es ir, si os fijáis, igual que con el 17e, que hablábamos antes, al final es ir a por un sector de mercado, o incluso con el equipo barato, por así decir, el smartphone barato que hemos hablado de Xiaomi, ¿no? De esa gama media. Al final es ir a por un sector que existe y que dentro de ese sector, bueno, pues podemos ganar algo de cuota de mercado y de ventas. Otra buena para esa de entrada, como bien decía Ricard, es entrar en un ecosistema.
Claro,
que hay gente que no cambia porque en el momento que ha entrado en un ecosistema ya es, puf, y ahora cómo me salgo de aquí.
Claro.
Tengo toda la familia con el mismo ecosistema.
Bueno, coste.
Tenemos todos el...
Coste un y hasta acostumbrado y dius, ¿y para qué tengo que cambiar, no?
Claro, por eso.
Venga, va, Ricard, som-hi perquè tanquem-ho aquí, deixem-ho aquí, que avui hem dit moltes coses i cada dimecres diem moltes coses. I això sí, abans de fer el resum final vull donar una salutació a tothom que ens ha escrit pel xat, vale, aquí al TikTok, perquè també interactua amb nosaltres. Avui hem vist que un mercat tecnològic en plena competició, Samsung, Xiaomi i Apple, redefinint els smartphones. Noves funcions per protegir-nos i també nous riscos digitals que ens obliguen a estar, sobretot, alerta. La tecnologia avança ràpid, però la seguretat i les decisions dels fabricants continuen generant aquest debat que tenim aquí cada dimecres. I amb tot això tanquem l'espai d'avui. Gràcies per ser-hi aquí un cop més a l'InfoCop Lleida, on la tecnologia s'explica, com no, amb un somriure i sense manual d'instruccions.
David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias a vosotros.
Y yo me sitja.
Dime, ¿crees que ve? Mes.